Aquest dijous s'ha donat a conèixer en una roda de premsa convocada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya una troballa del tot excepcional que es va poder obtenir gràcies a una de les darreres campanyes d'excavacions que s'han produït al conjunt monumental d'Olèrdola per poder situar-nos i per poder avaluar l'excepcionalitat d'aquesta troballa i d'altres que s'han pogut fer en aquestes campanyes d'excavacions. Conversem amb la Núria Molís, la responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Núria, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I enhorabona perquè s'ha subratllat que es tracta d'una troballa excepcional d'un crani ritual ibèric i s'ha fet a Olèrdola. Què té d'excepcional aquesta troballa, Núria? Ens situes l'excepcionalitat d'aquesta troballa?
Bé, ja permeteu-me dir que totes les dades que proporcionen les excavacions arqueològiques són importants. A vegades no tan excepcionals, però per la història, per l'arqueologia i pel coneixement del nostre passat, totes són interessants. Però, certament, aquest darrer desembre vam fer una nova campanya a una de les torres ibèriques que portem excavant poquet, uns pocs dies a l'any, però aquest any de la muralla ibèrica d'Olèrdola i dins aquesta torre que ha proporcionat molts materials molt interessants i ha estat una passada poder-la excavar perquè va ser tota destruïda fa 2.200 anys, ens hem trobat amb aquesta sorpresa bastant absolutament inesperada perquè fins ara doncs aquest tipus de cranis que associem a un ritual, però bueno, bàsicament són cranis que interpretem com d'enemics que han estat tallats i exhibits, podríem parlar d'això, de cranis exhibits a l'entorn de la muralla, en els espais públics d'un poblat, era bastant impensable que es trobés en un poblat ibèric del poble dels Cesarans. És el primer que es troba? No. El primer que es troba al poble dels Cesarans i que es documenta aquesta pràctica? Doncs sí, d'aquí ve aquesta excepcionalitat. No n'hi ha gaires en tot el món ibèric. Fins ara estaven localitzats els exemplars que hi ha a Ullastret, que és la capital dels indigets, i després els poblats ibèrics de Puigcastellà, Santa Coloma de Gramenet, i ben a prop, a Cerdanyola, al turó de Can Oliver, hi havia doncs, restes òssies de crani que responien a aquest tipus de ritual. Aquests dos últims del poble dels Laietans. Fins ara no s'havia documentat Llobregat avall, diguéssim, al sud del Llobregat, ja en el poble dels Cesarans, aquesta pràctica ritual que doncs realment és interessant, molt, molt, molt interessant per nosaltres i perquè porta doncs, moltíssima informació sobre doncs, aquesta pràctica dels ibers i que podríem estendre també doncs, als pobles celtes en general.
Un cap seccionat, que era això, doncs, un ritual per mostrar als enemics el que s'hi podien trobar.
Sí. Bueno, nosaltres mateixos utilitzem encara avui en dia, em tallaran el cap, aquest ja té el cap tallat, com un element allò de perill i d'escarni i de sanció, no? De fet, no només els ibers practicaven aquesta pràctica, aquest ritual, no? Podem pensar, doncs, a la Revolució Francesa, que els tallaven el cap a la guillotina, doncs, separar el cap, que és la part principal de tot el cos d'una persona, perquè és la part individual, identificativa d'aquella persona. I a més, doncs, aquí tenim tots els sentits i tenim el cervell. Per tant, doncs, separar el cap del cos és l'últim que se li pot fer ja amb un enemic, no? Si és que realment es tractava d'enemics o que podrien ser no només enemics, sinó potser altres persones que han estat separades o de la comunitat o perquè eren lladres o pel que sigui. Això, aquí no hi arribem nosaltres, no? Però sí que realment és això, un fet realment molt, molt i molt destacat.
Entre altres coses, també, segons s'ha destacat des del Museu d'Arqueologia de Catalunya en aquesta presentació de les dades, dels resultats tan interessants d'aquesta darrera excavació a la torre, doncs, també és interessant perquè ve a possibilitar la realització d'estudis genètics, que són imprescindibles per poder conèixer els orígens dels grups humans que van viure a la península Ibèrica entre els segles IV i primer abans de la nostra era. Per tant, també permetrà donar moltes dades al voltant dels nostres orígens.
Sí, ho hem d'entendre amb projectes a nivell mundial, que hi ha moltíssims biòlegs i paleogenetistes implicats en aquests estudis, que en els últims anys doncs, s'ha avançat moltíssim doncs, des del coneixement de l'expansió, per exemple, que hem vist també en notícies de premsa, des de l'expansió que han tingut els Homo sapiens des del sud d'Àfrica fins doncs, a ocupar totes les parts habitables del planeta Terra, també amb els neandertals, ha sortit també a premsa, i ja dic que s'estan fent bancs de dades genètiques de totes les poblacions que es poden fer, partint de les actuals, doncs, tan enrere com es pugui anar. Omplir el buit dels ibers en aquest període d'edat del ferro és més complexa del que sembla, perquè hi ha un fenomen importantíssim, que és que no tenim restes humanes. Els ibers, com altres pobles, i com nosaltres fem avui en dia, doncs, també quasi majoritàriament, incineraven els seus difunts, la pràctica funerària era cremar els difunts, i, per tant, no tenim aquestes restes òssies. O si les tenim molt fragmentades, però més el fet de cremar-los es perd moltíssima fiabilitat o moltíssima informació quant a l'ADN. Per tant, són inservibles per poder caracteritzar la població doncs, com dels ibers. Ens hem d'agafar aquests elements tan singulars com són aquests cranis, com són les restes de nens enterrats en paviments de cases i no en necròpolis, per poder, doncs, poder saber més coses d'aquests ibers, no? I, per tant, és també molt important per caracteritzar doncs, la població, com us estava dient, no? Perquè són molt poques les restes òssies que tenim dels ibers.
Hem de dir que fins aquest passat dia 16 de gener s'ha pogut veure aquest crani exposat a l'Enigma Iber, aquesta mostra a Barcelona, i després d'un treball de neteja encara es podrà veure públicament aquesta troballa.
Bé, ha sigut, evidentment, això va sortir a principis de desembre, s'ha tingut temps just de poder-lo netejar, de poder identificar algunes característiques físiques, però també és un temps de període de vacances, que les universitats estan tancades, i reprendrem els estudis un cop deixi d'estar exposat a l'exposició, que realment han sigut molt pocs dies, però és com la cloenda de l'exposició dels ibers, a la qual dedicàvem precisament un dels enigmes al tema de l'origen dels ibers, aquest tema de genètica, i estaven exposats dos cranis enclavats més, dos cranis tallats, que són els dos principals coneguts en el món ibèric i, per tant, el Dolèrdol els ha acompanyat aquests pocs dies abans de tancament de l'exposició el dia 16, com deies. I a partir d'aquí doncs, continuarem els estudis i els anàlisis. L'anàlisi d'ADN, nous estudis morfològics i si podem fer doncs, també més endavant el tema d'anàlisis d'isòtops que es fa com l'ADN a partir de les restes dentàries per identificar, per exemple, la dieta o per identificar origen regional, si es pot dir aquesta paraula, doncs d'aquest individu, no? Saber que si era un individu doncs, de l'entorn del Penedès, per entendre'ns, o un individu que venia, no sé, d'Aragó o d'altres regions, no? Això avui en dia, amb tots aquests anàlisis químiques, doncs és possible obtenir tot aquest tipus de dades.
A mi m'agradaria, no sé si és possible, recrear o com a mínim doncs, situar el sentiment, les sensacions que podria tenir a experimentar el professional que es va trobar amb aquest crani en el moment de les excavacions. No sé si eres present, t'ho han pogut explicar, suposo que ha de ser un moment memorable perquè això, un professional doncs, que està en les excavacions troba aquesta peça d'aquesta importància sense, sense tenir en principi la indicació de que podria ser-hi, no? Com ho va rebre? No,
va ser una troballa en fases. Sí? Estàvem excavant ja la part del paviment de la planta baixa d'aquesta torre ibèrica que va ser cremada, es va cremar fa 2.200 anys, que us comentava al principi, i va sortir un primer fragment. De fet, la resta són 5 fragments que pertanyen doncs, tot el mateix individu i que enganxen entre elles i que conformen el que seria la part anterior, la cara, no? El que seria la maxil·lar superior, la part dels ulls i el nas i part del que seria la calota també amb el frontal. Llavors, van anar sortint els 5 fragments van anar sortint a poc. El primer quasi bé allò d'estupor, no? No pot ser, no pot ser. Sabeu que eren fragments petits, no et surt tot el crani sencer, allò ben posadet i maco, sinó que en diferents, en un espai més o menys no gaire gran, però van anar sortint aquests fragments. Per tant, o va caure, o es va trencar, o havia sigut llançat i es va fragmentar, no va sortir tot junt, sinó que va ser allò en fases, no? En 2 o 3 dies vam anar doncs, trobant cada vegada
per
un osset més.
Per pair-ho.
Sí, sí, sí. El primer dius, ui, què fa això aquí? I després, bueno, mica en mica, doncs, en van anar sortint més. I treballàvem en aquest cas amb estudiants de diferents universitats i, bueno, també és l'ocasió, no?, de formar-los de com... de l'excepcionalitat i en aquell moment, no?, d'explicar-los què és això, què és aquest ritual i com fer el tractament. Ja al final de la campanya va venir una antropòloga, ja s'ho va mirar. Bueno, és també una manera d'aprendre com actuar en aquests casos, no?
Una troballa que es va situar, es va poder obtenir gràcies a aquestes excavacions en el context del que s'ha definit com una intervenció de model matriotxka, és a dir, hi ha moltes capes, moltes possibilitats d'anar obtenint dades a través d'aquestes excavacions aquí a la muralla i a la torre de la muralla d'accés al conjunt monumental d'Olèrdola. És aquest concepte, una matriotxka.
Bueno, nosaltres el tema matriotxka la utilitzem per la torre, en el sentit de que és una torre, exteriorment, és una de la torre que ens quedaria, els que esteu... per Olèrdola i el que conegeu, el conjunt, doncs ens queda, hi ha una sola entrada al recinte, doncs la torre que ens queda a la nostra esquerra. Exteriorment té un aspecte medieval, perquè va ser totalment refeta de dalt a baix en època medieval, però a l'interior trobem la torre d'època romana i sota la torre d'època romana trobem la torre ibèrica. Matriosca en aquest sentit de que s'ha utilitzat aquest espai, ja de fet, abans dels ibers ja hi havia una muralla, no sabem si una torre, però aquesta torre doncs, porta això, 2.000, com a mínim, uns 2.400, 2.500 anys fent funcions de torre, no? I remodelant-se, reaprofitant-se, en part destruint-se, tornar-se a construir, i és aquest efecte, diguem, matriotxka d'una torre dins l'altra, no? I la gran sorpresa, doncs, de la ben conservació, la bona conservació dels nivells d'època ibèrica, documentar doncs els diferents pisos cremats que es van cremar i que tot el material que hi havia va caure doncs, sobre aquesta planta baixa i que ha estat lent d'excavar perquè hem recuperat molt material, molt fragmentat, però que es pot anar reconstruint i sobretot podem reconstruir doncs, com era la vida dins una torre ibèrica. No? El sorprenent és que el primer pis, per exemple, era... un hàbitat, era un espai domèstic on hi havia la llar de foc, on hi havia el taler, on hi havia el morter i segurament encara en un segon pis possiblement hi dormien. La planta baixa estava més neta, van tenir temps en aquest cas d'endur-se abans que es cremés el que hi havia. No? Però el crani sí estava per allà tirat. Això no vol dir que el crani estigués a la posició original precisament dins de la torre, sinó que és, diem, una posició secundària. El crani, com s'ha trobat amb aquests altres poblats que ja hem mencionat al principi, estava segurament posicionat fora de la muralla a la zona de l'entrada. que és on apareix també el Puig Castellà, el Turó de Can Oliver. A Ullastret, en canvi, aquests cranis són exposats en la via pública, davant de cases de personatges molt benestants, cases molt grans, que tenien a la façana, almenys documentat, 5 cranis en un dels casos. Però diguem que tant pot ser, són cranis que estan exposats, deies tu també, doncs una mica per escarni públic, no? També per demostració de poder, no? Nosaltres hem vençut a l'enemic i li han tallat el cap, que és l'element més representatiu. I suposem que no devien ser els caps de qualsevol, sinó lo lògic és exposar els caps d'aquells doncs, que comandaven els petits exèrcits o que eren els enemics, els personatges més representatius, no? Quan es talla el cap al general Moragues a la Guerra de Successió, sembla que és el 1715, s'exposa 12 anys a les muralles de Barcelona. I que no és qualsevol soldat que s'exposa també al crani, sinó que, evidentment, són persones que representin alguna cosa, no? O que representi això, precisament, el poder.
I ara, per on han de continuar les excavacions, els treballs arqueològics aquí a la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia?
Bueno, aquest mateix desembre hem estat excavant també part de la muralla medieval, que estava coberta de vegetació i no es veia des de la zona del pàrquing, perquè hi ha un projecte que esperem que l'any que ve doncs, puguem acabar de tirar endavant, doncs, de recuperar tota aquesta zona. Hem recuperat 43 metres lineals de muralla, i, a més, amb una altra gran sorpresa que ha quedat, si vols, una mica en segon pla a causa de la troballa del crani, però hem trobat una altra torre de la muralla ibèrica. Això és un fet, muralla romana, perdó. És un fet excepcional. Fins ara la muralla, tots els que la conegueu, doncs hi ha dues portes, una a cada costat de l'entrada i després dues torres més, una al costat dret i l'altra al costat esquerre. Hem trobat una nova torre de la muralla. Això, clar, és una troballa també excepcional que, si podem l'any que ve, doncs acabarem d'excavar ja fins la cinglera, mirant cap a Canyelles, diguem, i deixarem tot aquell espai doncs, visitable. De fet, per l'any que ve tenim moltes novetats. Per l'any que ve i el proper hi haurà moltes novetats perquè ens han aprovat diferents projectes que entraran en el New Generation. Potser n'haurem de parlar en una altra ocasió perquè se'ns farà llarg, però sí que bueno, aquells projectes que durant anys es van fent i que costa de tirar endavant, sobretot per la manca de finançament. Finalment, doncs, aquests diners que han d'arribar a Olèrdola, doncs, a Europa, d'Europa, doncs, alguna part aterrarà a Olèrdola també i veurem transformacions importants.
Com quines?
Com quines? Bàsicament dues. Una és condicionar l'accés fins a l'església i el castell, és a dir, fer un accés transitable per tot el tipus dels nostres visitants amb dificultats per caminar o que vagin amb cadira de rodes o famílies que tinguin cotxets. Aquest accés serà doncs, també il·luminat i ens permetrà doncs, utilitzar l'església per fer-hi activitats també a la nit. I l'altre és un projecte també fet fa uns 3 o 4 anys, que és de les recuperació, l'excavació i la restauració, sobretot, del castell que està al cim, el propi castell medieval que està adossat amb una torre d'època romana. Llavors, el projecte està fet fa uns anys, està aprovat i ara finalment tindrem aquest finançament. Per tant, l'escanlai d'Olèrdola, del castell d'Olèrdola, entès com a global, com el jaciment, doncs canviarà bastant. I altres projectes doncs, que també pensem començar a redactar ja que és aquest any.
El que no hi ha dubte és que troballes com aquesta excepcional d'un crani ritual ibèric a Olèrdola permeten doncs, que el conjunt monumental d'Olèrdola pugui situar-se més encara en el mapa del que són els monuments importants del país. Això li ha donat una bona empenta, li pot donar una bona empenta.
Sí, pensem que sí, que com qualsevol lloc, s'han de fer coses noves, s'ha d'oferir per un costat en el públic doncs, nous espais per visitar, aquells espais que estiguin, que es puguin visitar, que estiguin ben acondicionats. Dins aquest paquet que treballarem aquest any, doncs està també la reforma, començar a plantejar la reforma del que seria tot el centre d'interpretació, el museu, tot aquest equipament que és d'edificis, actualitzar-los i fer-los útils per al segle XXI, que ara no ho són gens ni mica. I després també doncs, el fet d'anar tenint novetats arqueològiques i que Olèrdola es posicioni en un bon lloc com a jaciment de referència en diverses èpoques. Ara ho serà en època ibèrica també. Les excavacions a la fortificació romana, sobretot a la muralla, que és una de les millors que hi ha a la península ibèrica, doncs també guanyarà moltíssim. I a més, doncs, també seguirem treballant en el projecte que ja portem com 8 anys, referit a la recuperació de la ciutat medieval, sobretot el que fa a la zona fora muralles, del barri fora muralles, del Pla dels Albats, conegut com a Pla dels Albats. Per tant, sí, tenim moltes línies obertes, però esperem que tot això doncs, serveixi per potenciar el patrimoni, perquè la gent s'ho cregui, per ajudar també a tot el territori a que sigui més conegut, el municipi en primer lloc, però penso que Olèrdola, el castell d'Olèrdola s'ho mereix perquè és un jaciment espectacular a moltes èpoques, com us deia, i que bé val la pena doncs, que sigui molt més conegut del que és ara.
Doncs Núria Molist, ho deixem amb aquest missatge. Gràcies per explicar-ho, enhorabona per aquesta troballa, per aquesta feina que s'ha realitzat en aquestes excavacions a Olèrdola. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Adéu.